Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Espai Cràter entra en erupció. El nou Museu d'Interpretació dels Volcans d'Olot ja està a punt per obrir portes al públic general a partir del mes de març. L'edifici de més de 1.270 metres quadrats de superfície aboca l'interior d'un volcà i conté tres espais polivalents a més de la sala expositiva. En el seu interior s'hi explica la creació, vida, forma i impacte dels volcans a la Garrotxa i al món. El nou centre vol ser un punt de trobada per les comunitats educatives, socials i científiques i ha costat un 1,5 milions d'euros a l'Ajuntament. El director de l'Espai Cràter d'Olot és Xevi Cullell.
Aquesta sala està equipada amb la darrera tecnologia, però entenent la tecnologia com un mitjà, no com una fi, com un mitjà per aprendre i passar-s'ho bé alhora que coneguem doncs, els valors del territori. Els volcans de la Garrotxa són únics al món per la relació que tenen amb la societat, és a dir, estem dins un volcà i, per tant, aquesta senzillesa i aquesta significació doncs, que té aquest element el fa únic i irrepetible a l'edifici i al projecte. I d'aquesta manera, doncs, aquesta relació amb la vida és un dels invisibles que tenim en aquesta sala. Els invisibles són aquells elements que no es veuen però que es noten i que volem fer sentir i que d'alguna manera doncs, posem en valor aquesta relació amb la vida.
Un nou referent, per tant, arreu del país, l'Espai Cràter. Mentrestant, l'antiga seu del Museu dels Volcans, l'antic Museu dels Volcans, podria acollir més oficines del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Neus.
Sí, això ho assegura l'alcalde d'Olot en l'obertura del nou Espai Cràter. La torre que està en gest també la seu de les oficines del Parc Natural i està previst que, si hi ha necessitat, l'antic espai museístic es destini a més oficines. El Museu dels Volcans del Parc Nou tancarà portes el 27 de febrer després de 30 anys. Fins al tancament, l'entrada serà gratuïta.
Aquest equipament substituirà el Museu dels Volcans, que enguany compleix 30 anys, el Museu dels Volcans, que durant tots aquests anys ens ha servit en aquesta comarca per explicar el volcanisme, per explicar les zona volcànica, sobretot aquelles persones i aquelles famílies que, a més doncs, de passejar per la Fageda, on a Santa Margarita, on al Croscat o qualsevol dels volcans de la comarca o de les colades que hi ha, doncs, volen saber més coses, volen saber el seu origen. Per tant, és una substitució del Museu dels Volcans que amb l'obertura de l'Espai Cràter doncs, tancarà les seves portes després de 30 anys.
Avui l'Espai Cràter obre el nostre informatiu. És dimarts 15 de febrer del 22. A la pàgina política, Pere Vila no es presentarà a les eleccions municipals del 2023 a les preses.
L'actual alcalde ho ha anunciat a Ràdio Olot. D'aquesta manera posarà fi a una trajectòria política de 3 mandats. Vila assegura que un dels projectes que li hauria agradat veure acabat és la variant del poble. De moment no se sap qui ocuparà el seu lloc, tot i que des de Junts diuen que s'hi està treballant.
Jo m'agradaria, ho he dit gràficament sempre, de tenir aquest tema de la variant resolt, aprovat, consensuat per tothom i que s'hagi pogut fer amb l'acord de tots.
El desig doncs, d'en Pere Vila, que deixarà de ser alcalde de les Preses a partir de l'any que ve. L'Associació de Dones Alba celebra 30 anys d'història. El col·lectiu garrotxí ha estat aniversari aquest 2022 després de 3 dècades de feina dedicada a la lluita dels drets de la dona.
Avui dia Alba compta amb 300 sòcies. En una entrevista a Ràdio Olot, la presidenta de l'entitat, Catalina Sella, repassa el passat i el present del paper de la dona en la societat i la funció de l'associació que presideix.
Evolucionar la dona. Jo veig en l'entorn familiar o en l'entorn laboral. A la meva època, per exemple, jo de la meva infància recordo que la meva mare mai havia treballat fora de casa perquè amb una casa i amb 5 fills ja tenia prou feina i com la meva mare, la gran majoria de dones. A partir d'un cert moment la dona s'ha començat a dir no, jo també vull la meva feina, jo vull la meva independència econòmica i més perquè vull realitzar els meus somnis o els meus projectes. No vull ser només una dona de la casa i dels fills, vull combinar-ho tot. I avui dia, sortosament, aquest aspecte, jo penso que el jovent tots ho conviuen d'una manera molt diferent de com ho hem conviscut nosaltres i més encara com ho van conviure els nostres pares.
En esports, aquest any tampoc hi haurà la Romànica Extrem, degut a la situació de la pandèmia que encara genera incerteses. L'organització ha decidit cancel·lar l'edició d'aquest 2022.
Serà el tercer any sense una de les proves més destacades del calendari esportiu de la Garrotxa. Per altra banda, la Vall de Bianya sí que recupera la marxa popular.
Ens vam reunir per valorar si tiràvem endavant o no tiràvem endavant, sobretot perquè ara des d'aquí a la Vall de Bianya havíem recuperat la Fira del Farro i al final doncs, vam ficar sobre la taula els pros i contres i vam creure que de la manera que ens agrada a nosaltres organitzar la Romànica i com volem que es porti a terme no era viable per espai de temps. I per això vam prendre aquesta decisió de que posposem la cursa, que esperem que el 2023 sigui doncs, l'any de tornar a reanudar o tornar a celebrar la romànica extrem.
La romànica extrem serà un dels temes destacats a l'apartat esportiu, el dia en què també parlarem de Pep Cargol, perquè deixa de ser director esportiu del bàsquet Saragossa.
El Garrotxí ha tancat una etapa de gairebé 14 anys al club aragonès. Ha estat jugador, primer entrenador, entrenador auxiliar, tècnic de les categories inferiors i des del 2018 director esportiu del club. Ha estat un dels artífexs de la consolidació del Saragossa a la màxima categoria del bàsquet estatal.
Han sido 14 años, casi 14 años, en los que he intentado aportar mi experiencia y mis valores, mi implicación máxima, mi compromiso, mi trabajo con humildad, también con ambición, trabajo en equipo, muy importante, también mi talento, mi conocimiento y mi experiencia.
Pep Cargol deixa el càrrec de director esportiu, que ara ocuparà Toni Modera, i també deixa el club. A partir d'ara buscarà nous reptes, segons ha dit ell mateix.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui hi ha reserves d'estacionament als carrers Alba Rosa, Alt d'Altura, Pere Lloses amb cantonada Pere Roca, carrer Verge de Fàtima, Mulleres número 11, Bernat Vilà i alcalde Lluís Casademont. Això és tot. Que passeu un feliç dia.
Gràcies, doncs, a la policia local per aquesta informació. Per cert, que avui tornen les boires. Circuleu amb molta precaució de seguida el temps.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Torna una vegada més l'anticicló i amb ell, com dèiem, aquestes boires matinals i aquest temps absolutament monòton. Temperatures també molt fredes, neus de bon matí.
Sí, tenim 0 graus a Olot, Mieres, Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'en Bas. En tenen una a Santa Pau i a Ripoll, 2 de positius a Castellfollit de la Roca, 3 a Anglès i a Girona, 4 a Banyoles, 7 a Figueres, 1 de negatiu a Vic i 3 sota 0 a Das i a Vall de Núria.
Anem a la previsió meteorològica, sense canvis de moment, amb en Dani Ramírez.
Avui torna l'ambient fred després del front de pluges d'ahir, el que va passar de matinada, que tampoc va ser molt plujós, però bé, al migdia es va repetir una línia de xàfecs i a la tarda, sobretot, aquelles tempestes fortes amb pedra i calamarsa que van afectar alguns sectors molt localitzats, sobretot a la selva, al sud d'Osona, i també cap a l'Alt Maresme i punts de la Costa Brava Sud. On més va ploure ahir? A Breda, a la selva, 17 litres per metre quadrat, en van caure 10 a l'Estartit, 10 a Castell d'Aro. Bé, precipitacions fins i tot amb tempesta, feia temps que no veiem tronar, sentíem llamps i trons, i és que efectivament hi va haver tempesta amb calamars en aquests sectors. Però vaja, molts indrets, poca precipitació, Olot ni mig litre, Vic ni mig litre per metre quadrat, Alpens, al nord d'Osona sí que van arribar a 11 litres per metre quadrat, i una petita enfarinada que es va donar al Pirineu, però també al Montseny, fins a Santa Fe va caure neu granulada, per tant avui podrem veure el Montseny una mica emblanquinat. Tot això amb un dia de sol, d'aquest ambient fred, mínimes al voltant de 5 graus cap a la costa. A l'interior, al voltant del 0 o una mica sota 0. I alta muntanya, ahir ja van baixar la nit cap a 8 sota 0, per exemple, a la Tosa, 2.500 metres. Per tant, avui ens despertarem amb això, amb valors de 5 a 10 sota 0 alta muntanya. Tramuntana moderada forta, especialment forta, al nord de l'Alt Empordà, amb mala mar. I bé, la temperatura demà comença ja a pujar una mica, tindrem alguns núvols prims a la tarda, potser al matí mig ennuvolat, per descomptat també algun banc de boira, com pot passar avui, sobretot cap al Ripollès, Osona i la Selva. I bé, la tendència és que vagi pujant la temperatura de cara ja a dimecres, dijous, divendres. Serien els dies més càlids, sobretot dijous, quan podríem superar els 20 o 22 graus a molts indrets i, per tant, aquest aire fred de les últimes hores sembla que només durarà un parell de nits.
Perquè et mereixes un cap de setmana genial, regala't una bona mariscada. Amb un quilo de musclos, mig quilo de navalles fresques, mig quilo de cloïsses, una plata amb 6 amorinyes i mig quilo d'escopinyes. Tot per només 23 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i passa-la a buscar per la botiga al carrer Pere Lloses número 7 d'Olot. Divendres 18 i dissabte 19 de febrer. Truca-hi ja! Peixos Isma!
Bon dia i bona hora, l'Espai Cràter ja bull. Ha entrat en erupció el nou Museu d'Interpretació dels Volcans d'Olot, ja està a punt per obrir portes al públic general a partir del mes de març.
L'edifici de més de 1.270 metres quadrats aboca l'interior d'un volcà i conté tres espais polivalents, a més de la sala expositiva. En el seu interior s'hi explica la creació, vida, forma i impacte dels volcans de la Garrotxa i el món. El nou centre vol ser un punt de trobada per les comunitats educatives, social i científica i ha costat 1,5 milions d'euros a l'Ajuntament.
Ja hi ha entrat en Pau Masó.
Benvinguts a Espai Cràter. Sota terra, sota un volcà, neix l'Espai Cràter. La benvinguda al nou Museu d'Interpretació dels Volcans d'Olot et desplaça fins al centre de la Terra, l'origen de la vida i la creació de l'univers. Una paret s'obre i un riu de lava convida a entrar a la sala La Cambra, un espai expositiu que explica des de l'origen fins a l'impacte dels volcans. En parla el director de l'Espai Cràter, Xevi Cullell.
Aquesta sala està equipada amb la darrera tecnologia, però entenent la tecnologia com un mitjà, no com una fi, com un mitjà per aprendre i passar-s'ho bé alhora que coneguem tots els valors del territori. Els volcans de la Garrotxa són únics al món per la relació que tenen amb la societat, és a dir, estem dins un volcà i, per tant, aquesta senzillesa i aquesta significació doncs, que té aquest element el fa únic i irrepetible a l'edifici i al projecte. I d'aquesta manera, doncs, aquesta relació amb la vida és un dels invisibles que tenim en aquesta sala. Els invisibles són aquells elements que no es veuen però que es noten i que volem fer sentir i que d'alguna manera doncs, posem en valor aquesta relació amb la vida.
Tal com va avançar Radio Olot, la cambra està distribuïda en 7 espais, entre els quals s'hi explica la formació de la Terra, els fenòmens vulcanològics, els materials volcànics, l'estudi de la vulcanologia, les característiques dels volcans de la Garrotxa o les relacions entre els volcans i l'entorn. A través de diferents panells interactius i la filosofia del toca-toca, es pot conèixer tota mena de continguts relacionats amb els volcans. La posada en escena és moderna i visual i està pensada, sobretot, per als grups escolars. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Aquí ens adrecem a públics de totes les edats, però molt especialment a les escoles i també al públic familiar. Les escoles que seran uns protagonistes importants a l'hora de visitar aquesta sala, doncs, que sigui a prova de bombes, hem d'estressar aquest material, perquè una cosa és nosaltres que el tractem delicadament, una altra 30 escolars doncs, amb ganes que tot funcioni de pressa, doncs això és important abans de l'obertura definitiva. I la manera de fer-ho és a través de instal·lacions molt tecnològiques, és a dir, aquí el que es trobarà en aquest espai expositiu doncs són a part d'audiovisuals, doncs, mappings, realitat virtual, és a dir, tots aquells elements tecnològics que avui dia estan al servei dels museus els trobarem en aquest espai.
A part de la cambra, l'Espai Cràter també té tres espais més, un auditori amb capacitat per a 110 persones, una aula educativa polivalent i una zona per a estades o presentacions de petit format. L'edifici té dues plantes i està completament soterrat sota un nou parc urbà que canvia l'estètica que coneixíem fins ara de la zona del cementiri municipal. A més de la seva funcionalitat expositiva, l'Espai Cràter també comptarà amb una programació pròpia d'activitats. Pep Berga diu que l'Espai Cràter no vol ser un museu que mogui un gran volum de persones en un mateix moment.
Aquest no és un equipament pensat per moure grans quantitats de persones en un mateix moment, és a dir, aquí hi queben les persones que hi queben i el que volem és que sigui una experiència positiva i per tant una experiència ordenada i amb poca capacitat, és a dir, dius, home, on aparcaran els autocars? És que com a molt hi haurà dos autocars al mateix temps, vull dir que no costen gens d'aparcar, i per tant la mobilitat no ha de ser un problema. I després esperem que la gent que visiti l'Espai Cràter sobretot aparquin el gran aparcament que tenim en el Firalet, i que està a 5 minuts a peu d'aquest equipament. Tindrem entrades combinades, doncs, amb també l'aparcament, i per tant doncs, hem pensat en una mobilitat tranquil·la i que no ha de ser problemàtica.
L'Espai Cràter d'Olot espera rebre entre 40.000 o 50.000 visitants l'any. El nou centre museogràfic s'obrirà el mes de març al públic general. Fins llavors, l'Ajuntament està fent visites a diferents col·lectius. Aquest dilluns, els primers a entrar-hi han estat els periodistes. També ho han fet els alcaldes de la Garrotxa i altres col·lectius educatius, socials i econòmics de la comarca. Des del març i fins al desembre, tots els garrotxers tindran entrada gratuïta per poder descobrir l'Espai Cràter. Per als visitants de fora, el preu de l'entrada serà de 7 euros i l'equipament estarà obert de dilluns a diumenge. L'Espai Cràter d'Olot ha costat 4,5 milions d'euros, un 70% dels quals provinents de subvencions, i un 30%, un milió i mig, que ha hagut de posar l'Ajuntament.
I mentrestant, què en farem de l'antic Museu dels Volcans? Doncs d'entrada podria acollir més oficines del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Així ho assegura l'alcalde d'Olot en l'obertura del nou espai. Espai Cràter. La Torre Castanys és també la seu de les oficines del Parc Natural i està previst que, si hi ha necessitat, l'antic espai museístic es destini a més oficines. El Museu dels Volcans del Parc Nou tancarà portes el 27 de febrer després de 30 anys. Fins al tancament, l'entrada serà gratuïta.
El 1991 s'inaugurava la Torre Castanys del Parc Nou, la secció de Ciències Naturals del Museu de la Garrotxa. Es tractava del Museu dels Volcans, un equipament que cada any se situa entre els espais museístics més visitats de la ciutat. Tot i això, el volum de visitants ha anat disminuint els últims anys. Dels 26.700 que tenia el 2014, es va arribar el 2019 a baixar per sota dels 20.000 usuaris anuals. Ara, després de 3 dècades, aquest equipament tancarà portes per donar pas al nou Espai Cràter d'Olot. L'espai de la Torre Castanys desapareixerà el 27 de febrer. L'alcalde de la ciutat és Pep Berga.
Bé, és una mica aviat per pronunciar-nos, però a vegades oblidem que en aquell edifici de la Torre Castanys, a més d'haver-hi a la part expositiva del Museu dels Volcans, que de fet ocupa pocs metres quadrats, hi ha les oficines del Parc Natural de la zona volcànica. Per tant, les oficines del parc seran en primer lloc les que hauran de determinar si necessiten més espai per créixer o no, i una vegada doncs havem acabat de decidir doncs amb ells plegats, doncs veurem si ens queden espais lliures de nou, que en aquest moment no t'ho puc dir amb tota la seguretat.
Aquest dilluns, durant la visita d'obertura de l'Espai Cràter, Berga ha explicat als mitjans de comunicació que l'antic Museu dels Volcans podria servir per ampliar les oficines del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Aquest equipament substituirà el Museu dels Volcans, que enguany compleix 30 anys, el Museu dels Volcans, que durant tots aquests anys ens ha servit en aquesta comarca per explicar el volcanisme, per explicar la zona volcànica, sobretot aquelles persones i aquelles famílies que, a més doncs, de passejar per la Fageda, on a Santa Margarita, on el Croscat o qualsevol dels volcans de la comarca o de les colades que hi ha, doncs volen saber més coses, volen saber el seu origen. Per tant, és una substitució del Museu dels Volcans que, amb l'obertura de l'Espai Cràter, doncs tancarà les seves portes després de 30 anys.
Tothom qui vulgui acomiadar-se de l'antic Museu dels Volcans podrà visitar l'espai fins al 27 de febrer de manera gratuïta. El nou Espai Cràter ja està en marxa i el mes de març s'obrirà al públic general.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim la pàgina política. Pere Vila no es presentarà a les eleccions municipals del 2023 a les preses.
L'actual alcalde ho ha anunciat a Ràdio Olot. D'aquesta manera posarà fi a una trajectòria política de 3 mandats. Vila assegura que un dels projectes que li hauria agradat veure acabat és la variant. De moment no se sap qui ocuparà el seu lloc, tot i que des de Junts diuen que s'hi està treballant.
Informa Aniol Puigvert.
Pere Vila deixarà d'estar al capdavant de l'Ajuntament de les Preses després de 3 legislatures. Vila ha expressat als micròfons de Ràdio Olot que ho té plenament decidit i considera que ha fet un mandat més del que li hauria agradat, ja que des del seu punt de vista, 8 anys són suficients. Així valora les seves etapes com a alcalde, Pere Vila.
Jo n'estic molt orgullós d'estar passant per aquí, en aquest espai municipal, de poder ajudar doncs, el municipi, d'escoltar tothom, que jo crec que és el més important en un lloc com aquest del municipalisme, doncs, tenir les orelles i el cor per tothom i, per tant, donar pas. I és el que em toca.
Un dels temes que l'ha perseguit en els dos últims mandats ha estat el projecte de la Variant, un projecte que va començar fa temps i que encara no s'ha fet realitat. Vila considera que és un dels temes dels quals se'n penedeix de no haver deixat tancat. Així ho explica a Ràdio Lot.
Jo m'agradaria, ho he dit gràficament, sempre de tenir aquest tema de la Variant resolt, aprovat, consensuat per tothom i que s'hagi pogut fer amb l'acord de tots.
Vila no es presentarà a les eleccions municipals del pròxim any, tot i que des del partit encara no tenen clar qui posaran al capdavant de la llista electoral. Junts per Catalunya té clar que vol buscar un candidat jove.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, un canvi de rumb que deixi enrere la política dels blocs i avanci cap a un nou model centrat en quatre eixos: respecte, acords, autoexigència i identitats compartides. Ho ha dit a Banyoles.
Aquest és el nostre compromís, no? El de oferir, proposar, treballar per una política dels acords, per una política del respecte, per una política de l'autoexigència i per una política de les identitats compartides a Catalunya. No?
Per al primer secretari del PSC, que aquest dimarts ha presidit la reunió de l'executiva del partit a Banyoles, Catalunya necessita un govern cohesionat. I ja que hem començat el periple per les comarques de Girona, entrem en l'àmbit dels successos. Un home ha resultat ferit en un tiroteig a tocar de la Nacional 2 a Figueres. Els fets han passat poc després de les 9 del vespre al carrer Elx, que discorre en paral·lel a la carretera Nacional 2.
La policia ha rebut l'avís que s'havien sentit detonacions en aquesta zona i quan hi ha arribat s'ha trobat un cotxe amb diversos impactes de bala. L'altre vehicle implicat ha fugit del lloc a gran velocitat. Uns carrers més enllà, a l'alçada del Sant Domènec, han trobat el ferit de nacionalitat francesa.
I a l'Audiència de Girona?
Sabe los hechos por lo que se le acusa, por haber mantenido abuso sexual con su hija menor de 16 años de forma continuada. ¿Lo conoce usted esto?
Si he podido...
Pero si lo conoce, sí. Si lo sabe.
¿Y usted sabiendo esto, usted se reconoce autor de los hechos por los que el Ministerio Fiscal le acusa?
Sí.
De todos ellos.
És un pare que ha acceptat 11 anys de presó per abusar almenys en 10 ocasions de la filla menor d'edat a Salt i a Figueres. El judici celebrat a l'Audiència de Girona ha reconegut, com sentíem, que va abusar per primer cop de la nena quan tenia 9 anys, aprofitant que la mare estava confinada en una habitació del pis de Salt a causa de la Covid.
Els abusos continuants van començar a l'abril del 2020 i van durar fins al desembre del mateix any, quan la menor havia complert ja els 10 anys. A banda de la pena de presó, accepta que li retirin la pàtria potestat durant 6 anys i la fiscal demana l'expulsió del país un cop complertes 3 quartes parts de la condemna o quan accedeixi al tercer grau.
La Policia Nacional ha detingut 15 persones, 13 de les quals a Girona, per formalitzar parelles de fet fictícies amb ciutadans estrangers amb l'objectiu de regularitzar la seva situació administrativa a Espanya.
A 3 dels detinguts se'ls imputa pertinença d'organització criminal. L'operació es va fer a principis de l'any 2022 amb l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació del Govern a Girona, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Policia Nacional de Reus i la local de Salt. Els detinguts posaven en contacte ciutadans estrangers que no tenien permís de residència amb ciutadans espanyols per formalitzar diferents tràmits administratius.
I el bisbe de Girona ha comunicat als feligresos que està ingressat en una clínica, ja que en els últims dies el seu estat de salut ha entrat en una situació una mica delicada, ha dit ell textualment.
A la nota enviada als diocesans explica que té una llaga d'estómac i que necessita repòs per curar-se. El bisbe explica que el metge recomana calma i temps per veure si la llaga deixa de sagnar de manera natural i amb les mesures pal·liatives adients.
En pàgina econòmica, brida esperança al sector lleter d'Osona. Després de mesos de mobilitzacions, ha fet un primer pas per començar a pagar a la llet a un preu just per tots els ramaders.
Un acord entre la cooperativa Vaquers d'Osona i els supermercats Bon Preu Esclat permetrà pagar un preu als ramaders per sobre del cost de producció. En concret, el grup osonenc pagarà 41,5 cèntims al litre de llet quan el seu cost de producció és de 40 cèntims al litre. Sota la marca Terra i Tast es distribuiran 20.000 litres de llet a la setmana i l'oferta s'ampliarà si hi ha demanda. Els ramaders valoren la iniciativa però recorden que no és suficient per la supervivència del sector.
Aquest fet, si bé encara no suposa la resolució del problema real de la llet per les nostres cooperatives, que és com aconseguir que la resta d'industrials i distribuïdores paguin un preu just que cobreixi com a mínim els costos de producció, és un gran punt de partida i un reconeixement i un bri d'esperança per les famílies ramaderes que hi ha al darrere.
Si continuem així, no podem subsistir. Amb el preu, la diferència de preu és pèrdues, anem a pèrdues. I de pèrdues no pots aguantar. I si pots cobrir costos, no guanyes, però vas aguantant, però de pèrdues no podem aguantar així.
Aquesta és la primera vegada que es paga la llet per sobre del preu de cost, però els ramaders alerten que si la iniciativa no s'estén més enllà, el seu futur està sentenciat.
I a Girona, l'Ajuntament rebutja aplicar una taxa als autobusos turístics abans de l'estiu. Guanyem Girona ha portat al ple una moció on demanava que l'impost fos efectiu quan abans millor, a poder ser ja per temps de flors.
La formació però s'ha quedat sola, votant-hi a favor. L'equip de govern ho veu precipitat i creu que cal estudiar més a fons quina quantitat s'hauria de cobrar. Glòria Plana és la regidora de promoció econòmica.
A mi em sap greu de veritat no votar-li a favor, però cal que siguem rigorosos en l'aplicació de la moció. Necessitem un informe tècnic, això ho validi, i, per altra banda, que validi tant l'import dels 40 euros, perquè no pot ser un import aleatori, sinó que hi ha d'haver-hi aquest informe que ens validi, sí, i que també el temps no és el temps que vostè diu. Entre l'informe i el que representaria l'aplicació de la modificació de l'ordenança, ens n'anem a mig any.
La resta de l'oposició, per la seva banda, recela que ara sigui el moment més adequat per aplicar la taxa perquè la pandèmia ha sacsejat el turisme. D'altra banda, al ple d'aquest febrer, Guanyem, l'equip de govern i Míriam Pujol han tingut una sonora enganxada per les assignacions i assessors de la regidora no adscrita però vinculada a Ciutadans.
Bé, i anem cap al Pirineu perquè 20 càmeres en directe a diferents punts de la muntanya és la fórmula d'uns joves per divulgar la meteorologia. El projecte es diu 4 estacions i és sense ànim de lucre i participen estacions d'esquí, refugis i també alguns particulars.
El projecte 4 estacions va néixer el 2018 amb l'objectiu d'acostar la meteorologia a la gent amb càmeres web en directe a diferents punts del Pirineu. És una iniciativa sense ànim de lucre que compta amb 11 joves que s'estan formant en el camp de la meteorologia. Les xarxes socials han permès expandir el projecte. Actualment ja tenen més de 20 càmeres, la majoria al Pirineu Oriental, a estacions d'esquí i a refugis. Ara inicien una nova fase, la instal·lació de càmeres a particulars. Un dels seus impulsors és Jan Ponsa.
Tenim les nostres càmeres posades a una pàgina web, que entres a projecte4estacions.com i des d'allà ja pots veure les càmeres en directe. En tenim això, una vintena, avui en posem una aquí a Masmaroia, i efectivament des de la mateixa pàgina web tu pots accedir a la càmera i al cap d'uns segons doncs, t'apareix la imatge en directe.
El propietari de la casa rural Mas Marolla, Gombrèn, ha volgut participar-hi per compartir les postes i sortides del sol en un entorn privilegiat envoltat de muntanyes. També li han instal·lat una estació meteorològica.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
L'Associació de Dones Alba celebra 30 anys d'història. El col·lectiu Garrotxí està d'aniversari aquest 2022 després de 3 dècades de feina dedicada a la lluita dels drets de la dona.
Avui dia Alba compta amb 300 sòcies. En una entrevista a Radio Lot, la presidenta de l'entitat, Catalina Selles, repassa el passat i el present del paper de la dona a la societat i la funció de l'associació que presideix.
30 anys de canvis i de passos importants. Així es podria definir la història de l'Associació de Dones Alba. L'entitat garrotxina va néixer a causa d'una necessitat d'un grup d'amigues que van veure que la figura de la dona estava infravalorada envers l'home. De mica en mica, aquest grup es va convertir en una associació que avui treballa per canviar el rumb. En una entrevista al programa 5 Minuts Més de Radio Lot, la seva presidenta, Catalina Selles, parla sobre com ha canviat el paper de la dona en la societat.
Ha evolucionat la dona. Jo veig en l'entorn familiar o en l'entorn laboral. A la meva època, per exemple, jo de la meva infància recordo que la meva mare mai havia treballat fora de casa perquè amb una casa i amb 5 fills ja tenia prou feina, i com la meva mare, la gran majoria de dones. A partir d'un cert moment la dona s'ha començat a dir no, jo també vull la meva feina, jo vull la meva independència econòmica i més perquè vull realitzar els meus somnis o els meus projectes. No vull ser només una dona de la casa i dels fills. Vull combinar-ho tot. I avui dia, sortosament, en aquest aspecte, jo penso que el jovent tots ho conviuen d'una manera molt diferent com ho hem conviscut nosaltres i més encara com ho van conviure els nostres pares.
Des de principis d'any ja han realitzat diferents actes commemoratius per celebrar el 30è aniversari. Per exemple, s'ha estrenat un nou logotip o s'han fet obsequis a les sòcies. Durant tot el 2022 hi haurà múltiples actes i un dels destacats serà la conferència de la sociòloga Cristina Sánchez el 8 de març. Celles destaca l'agenda de Dones Alba per aquests pròxims mesos.
Ja vam començar la primera carta de salutació del gener a les sòcies, que, bueno, el típic, no?, la salutació que els hi fem, però vam modificar el logo d'Alba és el logo que hi ha des de fa 30 anys que existeix, però aquest any l'hem modificat posant-hi un 30, simplement, un 30. I llavors aquest logo, que aquest any amb totes les cartes i en totes les nostres, en les xarxes socials, a la pàgina web, ja surt aquest nou logo, doncs l'hem fet amb un imant, i a la primera carta de gener l'hem regalat un imant a totes les sòcies. Si vols tu, és un petit detall, és una cosa insignificant, però a nosaltres ens ha fet molta il·lusió de fer-ho perquè representa aquest any del 30è aniversari. I després, a partir d'aquí, intentarem, més a més, anar programant actes.
Tots els actes giraran al voltant del paper de la dona en el nostre dia a dia i sobre això, Celles fa aquesta reflexió.
Ha de ser valenta perquè, clar, la dona ha de tenir clar el que vol fer i ha de saber fer-ho, ha de tenir, per dir d'alguna manera, mà esquerra. Val? Perquè, a veure, en la solució, en l'ambient familiar, potser és més fàcil, tot que encara penso que hi ha alguns homes que són molt masclistes, perquè jo ja no parlo de jovent, parlo de gent de la meva edat, que encara la dona a casa ho fa tot i que l'home no s'aixeca ni de la taula per recollir un plat.
Actualment, Dona Salva està formada per unes 300 sòcies, la majoria de les quals porten tota la vida ajudant i lluitant per la causa. En el moment de la creació de l'entitat, les primeres sòcies tenien entre 40 i 50 anys i ara, anys després, encara segueixen a l'entitat. Però ara Dona Salva fa una crida a les dones joves per continuar posant un granet de sorra a un projecte i una tasca social que, malauradament, encara és molt necessària. So go easy on me.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. Aquest any tampoc hi haurà la romànica extrem. Degut a la situació de la pandèmia, que encara genera incerteses, l'organització ha decidit cancel·lar l'edició d'aquest any.
Serà el tercer any sense una de les proves més destacades del calendari esportiu de la Garrotxa. Per altra banda, la Vall de Bianya sí que recupera la marxa popular.
Ens ho explica en Roger Isern.
La pandèmia segueix fent estralls a l'agenda esportiva garrotxina. Aquest 2022 tampoc hi haurà una de les cites més clàssiques de la temporada, com és la romànica extrem. La marató i mitja marató de muntanya no se celebraran per tercer any consecutiu. Ni el 2020 ni el 2021 es van poder organitzar a causa de la pandèmia. Enguany tot indicava que seria l'any del retorn, però tampoc. La incertesa constant ha estat el factor diferencial. El director de la cursa és David Darné.
Ens vam reunir per valorar si ho tiràvem endavant o no tiràvem endavant, sobretot perquè ara des d'aquí a la Vall de Bianya havíem recuperat la Fira del Farro i al final doncs vam ficar sobre la taula els pros i contres i vam creure que de la manera que ens agrada a nosaltres organitzar la romànic i com volem que es porti a terme no era viable per espai de temps. I per això vam prendre aquesta decisió de que posposem la cursa, que esperem que el 2023 sigui doncs l'any de tornar a reanudar o tornar a celebrar la romànica extrem.
En el comunicat, l'organització també explica que treballen des de molts mesos abans per dissenyar el recorregut i gestionar tot el funcionament. Després que la Vall de Bianya recuperés altres esdeveniments, la romànica extrem ha estat l'excepció per la falta de temps. Però ja es pensa en l'edició del 2023, la que ha de ser la del retorn. Darné explica que de cares a l'any vinent volen seguir sorprenent els corredors.
En principi és mantenir, era una prova que agradava molt tant als corredors com a acompanyants com tota la gent que hi ha a l'entorn de les curses de muntanya i l'idea és de recuperar-la l'any que ve. El recorregut més o menys ja tenim algunes idees, no?, de continuar també, doncs, sorprenent els corredors, doncs, que aquesta edició torni a ser un recorregut totalment nou, que potser és una de les dels valors més importants de la Romànic, no?, de que la gent que cada any que ve, doncs, es troba una mitja marató i una marató totalment diferent.
Aquest any a la Vall de Bianya no hi haurà Romànic Extrem, però sí la Marxa Popular, que se celebrarà el 13 de març.
I avui en l'àmbit esportiu tenim un altre nom propi, el d'en Pep Cargol, que deixa de ser director esportiu del bàsquet Saragossa.
El Garrotxí ha tancat una etapa de gairebé 14 anys al club aragonès. Ha estat jugador, primer entrenador, entrenador auxiliar, tècnic de les categories inferiors i des del 2018 director esportiu del club. Ha estat un dels artífecs de la consolidació del Saragossa a la màxima categoria del bàsquet estatal.
El Garrotxí Pep Cargol no seguirà el càrrec de director esportiu del bàsquet Saragossa de la Lliga ACB després de més d'una desena de temporades vinculat al club. Cargol gairebé ha passat per tots els càrrecs. Ha estat jugador, primer entrenador, entrenador auxiliar, tècnic a les categories inferiors i director esportiu del club. Aquest càrrec l'ocupava des de la temporada 2018-2019. En roda de premsa, el santjoanenc explica el seu treball durant gairebé 14 temporades.
Han sido 14 años, casi 14 años, en los que he intentado aportar mi experiencia y mis valores, mi implicación máxima, mi compromiso, mi trabajo con humildad, también con ambición, trabajo en equipo, muy importante, también mi talento, mi conocimiento i mi experiència.
Durant la temporada que va arribar al càrrec de director esportiu al Casademont Saragossa va firmar una de les seves millors classificacions històriques a la Lliga, quedant al quart lloc. A la temporada següent va disputar la Copa del Rei de Màlaga i a Europa va arribar a dues finals de vuit de la Basketball Champions League, on en la darrera l'equip va aconseguir la medalla de bronze. Cargol es mostrava agraït.
Siempre me he sentido parte de este gran equipo capitaneado por Reinaldo Benito y su consejo de administración, que junto con los dos directores generales con los que he trabajado, hemos buscado soluciones a todos los problemas que nos han ido surgiendo durante estos años, siempre pensando cómo conseguir que el club creciera con imaginación, con esfuerzo y sobre todo con mucho trabajo. También muchas gracias a todos mis compañeros de oficina, desde el primero hasta el último.
Pep Cargol deixa el càrrec de director esportiu que ara ocuparà Toni Modera i també el club. A partir d'ara buscarà nous reptes.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.